Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, tertúlia entre els representants dels grups municipals del Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa per la Cala, Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts al programa Portaveus. En aquesta ocasió, aquesta setmana, en format tertúlia i amb nosaltres ens acompanyen representants dels partits polítics amb representació municipal, com és el cas de Junts, Esquerra, Partit Socialista de Catalunya i Entesa per la Cala, i sense representació del Partit Popular, que avui ens acompanya el seu representant, Adrià Figueres. Què tal? Bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, gràcies.
Per part de Junts, l'alcaldessa Eva de l'Amo. Alcaldessa, què tal?
Hola, molt bon dia.
Per part d'Esquerra Republicana, el regidor Jordi Gazzani. Què tal?
Hola, regidor? Com estem?
Per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, el seu portaveu Javier de la Fuente. Què tal?
Hola, buenas, què tal?
I per part d'Entesa per la Cala, el seu regidor i portaveu també, Antonio Espuny. Què tal?
Bon dia.
Procurem no ofegar-nos.
Mai emocionat.
Procurem no ofegar-nos. El tema que vull posar damunt de la taula en el primer bloc i...
Que li ha ficat a l'aigua perquè faig tu, sí.
No ho sé, bueno, és l'aigua que està bevent tothom, eh? Dit això, poso damunt de la taula en el bloc de política general el tema de la proposta de Gabriel Rufián de impulsar blocs d'esquerres per demarcació depenent de la seva força a cadascuna de les demarcacions per fer front i imposar-se en aquelles demarcacions electorals a on tindria més força, en aquest cas, els blocs o els partits que són de dretes. Adrià Figueres, avui comença la tertúlia amb la seva intervenció.
Bueno, la proposta de fer blocs, de fer fronts, no és novetosa. Ja abans de la Segona República ja va existir el Front Popular, la FEDA, i això és algo que ja té precedents. Passa que aquí l'anàlisi l'hem de fer molt més profund. Per què és bo fer este bloc? Este bloc, des del meu punt de vista, té un afany estrictament electoralista. O sigui, els resultats d'aquests partits no, a nivell nacional, a nivell estatal, no són evidentment els que ells desitjaven, i llavors busquen captar més vots. Això, de cara a la ciutadania, crec que té un doble sentit, perquè jo entendria molt bé la constitució d'un bloc amb un afany de refundació ideològica o en les aportacions de dir, mira, l'esquerra ha arribat a estar a este punt i hem d'agafar i hem de revertir la situació, però la impressió que a mi em dones és estrictament la captació de vots i a més amb un missatge que és perillós, dir, cuidado que ve la dreta, cuidado que ve Vox, cuidado que ve el PP, carai. Llavors, aquestes forces polítiques que són les que han guanyat fins ara, pues Extremadura, Aragó, que probablement guanyaran a Madrid, a València, que passa que la gent que vota allí no està capacitada per votar, no té la mateixa validesa un vot a Extremadura que un vot a Catalunya. Llavors, clar, el resum a aquesta introducció és que este front d'esquerres, que són 13 o 14 partits, que això, crec que això no porta res a la política espanyola, al revés, dividirà més, i si els resultats no són òptims, encara agafarà i serà una fragmentació molt més gran dels partits d'esquerra. I no ens oblidéssim que això té un precedent recent. Quan se crea Podemos, el Partit Socialista, a l'esquerra el Partit Socialista, el Partit Comunista, queda ja en un pla gairebé d'extinció, busquen un nou camí. Este camí no el van aconseguir. Després apareix un mar, tres quarts del mateix. Per tant, és un problema que jo crec que és conjuntural i l'esquerra s'ha de fer mirar realment on vol anar.
Moltíssimes gràcies. Ara és la intervenció de, per Junts de Badalamo?
Bé, jo crec que sí que és evident que és unir-se, o la proposta de Rufián és unir-se les esquerres per poder guanyar terreny a les eleccions, a les properes eleccions. El que passa que també entenc perfectament que des d'Esquerra no se doni el suport, perquè al final se deixa l'objectiu inicial i principal del, del partit, que és l'independentisme. Per tant, en base a què podran anar junts totes les esquerres si ja partim de la base que són diferents els objectius? Per tant, és totalment electoralista. Sí que és veritat que l'avanç és tan, tan progressiu i tan perillós de Vox, per exemple, pues bé, fa perillar molt la situació i bueno, fa que potser algun, algú que pues, té molt de protagonisme al, a l'escenari nacional, pues, vulgui encara tindre'n més i vulgui encapçalar un moviment d'esquerres que, pel que es veu, no hi ha massa, massa consens per ni al partit propi, que és Esquerra, entenc, ara sabrem alguna cosa més potser, ni a la resta de partits que ell pretén aglomerar per a poder anar en contra de les dretes. Per tant, crec que sobretot és un interès personal, voldria dir, més que real, perquè al final si l'objectiu principal d'Esquerra, que és l'independentisme i és la Catalunya, el deixés de racó per anar en busca d'un interès general de banda de les ideologies socialistes i d'esquerres i el que vulguis, però al final la teua idiosincràsia i el teu fonament principal lo deixes de banda, perquè si no ningú voldrà anar de la teua mà. Per tant, crec que no, que és molt més algo la seva figura de donar-li valor que poca cosa més.
Molt bé, moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gasani.
Què tal? Bueno, doncs jo penso que aquí Rufián el que fa és fer una proposta de cara a les esquerres a Espanya, a les Espanyes. Per què? Perquè normalment davant del que tenim, davant de la dreta, l'extrema dreta, que són els que sempre van a votar, recordeu, quan hi ha abstenció, normalment és l'esquerra qui es queda a casa, i el que fa és intentar engrescar en aquells que avui estan totalment dividits, que estem parlant de Sumar, Podemos i tota una sèrie d'esquerres, ells diuen a l'esquerra del PSOE, però jo crec que sí, el que és indubtable és de que jo, la meva opinió és de que això no anirà més enllà en la fórmula que alguns rotatius, alguna premsa doncs col·loca a Rufián amb possibilitats de influir més del compte. Rufián serà el cap de llista per Barcelona al Congrés per Esquerra Republicana de Catalunya, i Rufián el que ha fet en aquests actes, en aquestes propostes que fa, és explicar que hi hauria una manera de portar tres punts en comú, que un és davant d'aquest auge doncs de la dreta i de l'extrema dreta, un punt en comú és l'antifascisme. Un segon punt que és la vivenda, l'habitatge, i un tercer punt que és l'autodeterminació. O sigui, aquí no s'abandona la independència ni molt menys, sinó que el que s'està, ell almenys és treballant per aquí. Això no vol dir que això fructifiqui, ¿vale? Però el que sí que està clar, jo amb això sí que li aprovo, és una és posar el dit a la llaga d'una Espanya on està la dreta, està, i l'extrema dreta està en auge. I jo crec que als catalans també sí que ens interessa que hi hagi una altra opció que no siga la dreta i l'extrema dreta.
Moltíssimes gràcies, Javier de la Fuente, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Bueno, algú ha dit ja que no és una idea nova. Jo la trobo prou interessant després de veure els resultats que han hagut tant a Extremadura com a l'Aragó, on està clar que l'ultradreta comença a agafar un pes important en aquest país, perquè no té una contestació, i bueno, i jo crec que sorgeix aquesta iniciativa pues, a partir d'aquí, no? Llavors no és un nou partit, no planteja crear un nou partit, parla com una mena de pacte federal, no? De que cada partit tingui la seva autonomia, la seva independència, però que vagin tots junts a buscar a treballar estos objectius comuns, no? Bueno, jo crec que s'agafa amb un model que ja s'ha fet a nivell europeu, com pot ser pues, estes llistes conjuntes de diversos partits per a treure una representació més sòlida, no? Després s'anirà veient, no? Si això pues, a circumscripcions més petites funciona, però el que sí que ja estan dient els experts és que a les circumscripcions grans aquí sí que poden realment, això pot fructificar a les grans ciutats, i això és un tema polític a tindre en compte, no? Bueno, hi ha uns objectius molt clars que crec que són pues, el frenar una mica l'extrema dreta, i bueno, fer unes pensar més cap, no? No tant dedicar-nos a cada partit a la seva qüestió específica, sinó cobrir este diàleg entre tots, i sobretot les formacions d'esquerra, no? És important. I evidentment, qualsevol proposta pues trobar els seus obstacles, pues dubtes des del propi partit de Rufián o altres partits que diuen, hosti, aquí perdrem la nostra posició, però bueno, en tot cas jo crec que és una proposta valenta i que bueno, que hem de seguir.
Molt bé, Antonio Espuny, per Entesa per la Cala.
Home, jo tot el que sigui que l'esquerra s'ajunti em sembla molt correcte, perquè al final és una manera de que no es perdin vots amb aquesta multitud de llistes que es podrien presentar si es presenten individuals, i per altra banda això permetria pues, bueno, d'alguna manera contrarrestar la força de l'extrema dreta, que té els vots que té, perquè encara no té cap mena de pols al damunt, encara no ha governat, encara, perquè quan va entrar a les comunitats autònomes ara farà 3 o 4 anys, el primer que va fer el senyor cap de o responsable va ser que tots dimitissin i que tots sortissin dels governs, perquè clar, se'ls hi anava a veure què és el que feien, què és el que farien en cas de govern, i sap que això la gent reaccionaria en contra. I llavors, abans de res, doncs, va dir tothom fora dels governs autonòmics, i d'esta manera doncs, continuem sent un partit encara verge, encara no governat, encara no sabem com actuarà o com actua. Tenim alguns punts de referència com a Mallorca, que ja s'han donat diversos casos de situacions al Parlament, d'un president del Parlament que brilla pel seu machisme, però en accions de govern concretes i escandaloses sí que n'han hagut, però això es va acabar. Que s'ajunti a l'esquerra, de primera, que hi ha circumscripcions que a l'esquerra hauria d'anar junta? Sí, per exemple, la província de Tarragona és una d'elles que el Senat va donar molt bon resultat precisament a Entesa per Catalunya. Els tres senadors van sortir, que això no s'havia aconseguit mai, d'esquerres.
D'esquerra Americana,
PSC i Iniciativa.
Molt bé, segon torn d'aquest bloc, quan normalment des de fora de Catalunya sempre es diu que aquí Catalunya es va per lliure, és una proposta per ajuntar les esquerres d'àmbit nacional que surt precisament de Catalunya, Adrià Figueres.
Tenim un greu problema al sistema polític actual, que és la carència de base ideològica. Fixem-nos que l'any 79, quan el Partit Socialista se desmarca dels estatuts del caràcter marxista, comença un nou període. L'esquerra va, en tots els respectes, va perduda. No té una base ideològica. Se basa en programes, se basa en moments puntuals. I això és algo que hem de tindre molt en compte, perquè quan un partit té unes idees més o menys clares, la societat, o millor dit, el que vol aplicar la societat és més fàcil. Fixem-nos que el que s'anomena la dreta està basat en el liberalisme, en la democràcia cristiana, en el conservadurisme. Això són unes idees molt clares d'una manera de viure, una manera d'aportar alguna cosa a la societat. L'esquerra està divagant, és a dir, en què ens movem? En la socialdemocràcia? Amb un nou marxisme al qual he renegat? És a dir, on està l'esquerra? No està. Llavors, clar, si el que hem de fer és el que deia abans, és que cuidado que ve l'extrema dreta. L'extrema dreta no és un perill, l'extrema dreta, la base fascista que aquí s'anomena tan habitualment, són moviments que més aviat que tard fracassaran, perquè qualsevol moviment no democràtic, al final, la gent, quan realment se'n dona compte de la seva inutilitat, los aparten. Aquests moviments d'extrema dreta com l'extrema esquerra no tenen validesa a la societat actual. La gent última, tothom vol l'estat del benestar, d'una manera o d'una altra, no que mos imposin, no que tinguéssim sempre uns camins a seguir. Per tant, és molt important el que deia al principi, baix la meva consideració, una base ideològica, és a dir, com vull canviar la societat, què vull aportar a la societat, no per programes, no per moments, no perquè jo el que crec que la societat ara vol perquè me pugui votar. I aquesta carència és molt important que l'esquerra la reivindiqui. I cuidado, ho estic dient jo que no sóc d'esquerres. És molt important el moviment que va fer el Partit Socialista, el Partit Comunista, la transició, aquesta espenta que li faltava a la dreta. Això mos fa falta ara. Aquest equilibri esquerra-dreta és imprescindible per a la societat. Després anirem per l'independentisme, que això és una harina d'un altre costal. Això no és un moviment social, sinó és un moviment reivindicatiu i territorial. Estic parlant d'una altra cosa. I a mi m'agradaria ficar molta èmfasi en la necessitat de que existissi una autèntica esquerra i una autèntica dreta, però no en contraposició a, sinó de manera de poder abarcar a.
Molt bé, Eva de l'Amo.
Bé, jo crec que l'esquerra està massa fragmentada i això fa molt difícil, molt, que la proposta que fa el senyor Rufián tiri endavant, per molta necessitat que hi hagi d'aglutinar les esquerres. Hi ha massa fronts i massa ideologies dins de l'esquerra, en massa interessos de partit de cada un d'ells que poden fer que tots puguin anar units de la mà. Per tant, considero que sí que pot ser, és important per donar un impuls, però és molt complicat que partits que tots són d'esquerra, perfecte, però i si no, si tots poden anar de la mà, per què no hi ha un sol partit, per exemple? La necessitat o la situació fa que hi hagi diferents opcions polítiques, tant a la dreta com a l'esquerra, més a l'esquerra que a la dreta. Per tant, això és molt difícil i no crec que arribi enlloc, sobretot, torno a repetir, perquè Esquerra Republicana no és només esquerra. El seu objectiu, si no és que ja ha canviat, és i ha de ser la independència de Catalunya. Per tant, si l'objectiu de la ideologia d'esquerres prevaleix sobre l'independentisme, aquí ja se'n va dels fonaments del partit i és el que està passant i és el que no es deixarà que es pugui tirar endavant.
Gràcies, Jordi Gasani.
Jo m'agradaria aprofitar per fer una anàlisi molt ràpida també de on estem, no? O sigui, del país, parlo de Catalunya. Catalunya, el que vull explicar, i és una cosa que tothom sap, l'independentisme està dividit i se preveu que encara ho estarà més. O sigui, avui Junts i Esquerra estan a les antípodes i ara és probable, malauradament, que pugui emergir un tercer partit, que pot ser Aliança, que farà que encara tot estigui més dividit. I això és una realitat. ¿Vale? Llavors, aquí el que hem de fer és mirar què ens trobarem aquests propers anys. No? I el que està clar és que els independentistes o hem d'agafar i hem de mirar de veure a on se resitua tot aquest moviment. Però mentre, durant uns anys, tot se preveu, el que es preveu és de que necessitéssim veure què passa a Espanya. Encara dependrem molts anys d'Espanya. A partir d'aquí hi ha dues opcions. Una, que poguéssim continuar guanyant estructures per poder estar més a prop cada vegada d'aquest estatus que molts volem, que és la independència, i això vol dir tindre ponts amb Espanya per poder negociar. I a més hi ha una altra cosa que hem d'evitar, i és que allò que pot representar Partit Popular i Vox, perquè podria ser que si guanyen estos dos partits o si estos dos partits governen, pues acabéssim de perdre allò que hem estat guanyant durant tot aquest temps. O sigui, aquesta és la situació. Resituar l'independentisme com a fórmula guanyadora una altra vegada al país, a Catalunya, perquè mentre el que haurem de fer és defensar-nos amb aquest estat espanyol, defensar allò que hem anat guanyant i, si pot ser, aconseguir més fites per a poder estar més a prop de la independència.
Molt bé. Javier de la Fuente, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Bueno, la política no sempre és el que un vol, hi ha moments polítics i saber llegir aquests moments polítics pues, són els que et fan avançar o quedar-te o arribar al punt de desaparèixer, perquè si al final hi ha algú que encara és més que tu, al final pues, corres el risc este, no?, de desaparèixer. Llavors, la política també és l'adaptació. A mi em recorda una mica el posicionament este de Rufián en el moment on part de l'estructura del partit polític del Partit Socialista es va voler carregar el Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez va agafar el cotxe i va començar a recórrer totes les províncies i totes les demarcacions, no? Una mica amb aquest esperit, eh? No vull dir que sigui el mateix, però s'ha d'aixafar carrers, s'ha de parlar i s'ha de parlar amb qui faci falta per al final aconseguir els teus objectius. A mi... quan sento dir que les esquerres estem dividides, jo crec que una de les grans coses que va aconseguir Pedro Sánchez és unir a tot el reste per a aconseguir coses, i d'aquí portem estos 7-8 anys de govern aconseguint i avançant amb qüestions, no? Des del reconeixement de la diversitat, des del respecte a la pluralitat i a la identitat, i això és superimportant i això s'ha de respectar. La gent que ve, a mi no em preocupa que un vingui a plantejar temes polítics o si vol ser més o menys independent i tal. El que sí que em preocupa és quan aquestes idees el que pretenen és carregar-se les meues. Jo no vinc a carregar-me les idees dels demés, però quan els demés venen a xafar i a destrossar tot el que ens hem construït amb més o menys gràcia, perquè ara amb els 45 anys del cop d'estat pues ara començaran a sortir potser informacions que ara no coneixem, no? I això és important, la democràcia és això, pluralitat i respecte a la gent diferent.
Molt bé, Antonio Espuny.
Bé, jo opino que en contra de que diuen no, és que no estan clares les idees a la dreta i a l'esquerra. Jo crec que sí, que la dreta ho té clar i la dreta s'uneix molt perquè la dreta bàsicament es mereix per interessos, econòmics. Vull dir, quan toca Arrebato tots en fila. Per què? Perquè saben que se juguen molt. L'esquerra, què passa amb l'esquerra? L'esquerra no ho tingui clar, jo crec que l'esquerra ho té molt clar. Quan s'està fent polítiques als puestos que hi ha gent governant d'esquerra, s'estan fent polítiques socials, o sigui, més escola pública, més hospitals públics, en contrapartida a el que està passant a les comunitats, per exemple, que està governant la dreta, privatització dels hospitals, el que passa a Madrid, que va ser un escàndol el Covid i ara continua sent un escàndol en la privatització dels hospitals, etcètera. Ja ho veiem, governa l'esquerra i hi ha una sèrie d'interessos econòmics que fan el gran negoci. L'esquerra, què passa? Que l'esquerra a vegades ens barallem per principis. Per principis no es barallem. Rufián el que intenta fer, suposo, és dir, escolteu, tinguéssim els nostres principis, però intentem mantindre una mínima d'unitat, perquè és que si anem dividits no farem poca cosa. Perquè l'esquerra ho té clar, l'esquerra ha pujat impostos a les grans empreses, l'esquerra està fent l'escola pública o fomentant l'escola pública, ara intentaran fer una llei per veure bé si no es privatitzen més hospitals, estan ficant més diners a l'educació i tot això, i a les pensions no han fallat, han pujat les pensions com a mínim l'IPC per a tothom. Si puja a la dreta o se mantindrà això? No, perquè els governs que estan governant s'ha vist i es veu clarament que no és la política que apliquen.
Molt bé, tanquem este bloc de política general, encetem el bloc de gestió de política local, i aquí poso damunt de la taula el tema del deute municipal. Des de l'oposició hem sentit diferents opinions. Per una banda, que no estan d'acord en quina manera s'està reduint el deute per part de l'equip de govern, altres que no n'hi ha prou en reduir el deute, sinó que al damunt ha d'anar lligat també que s'han de mantenir i donar serveis als ciutadans. Des del govern es diu que es fan les dues coses, reduir deute i donar serveis i millorar els serveis als ciutadans. Per tant, el tema està damunt de la taula. Adrià Figueres, del Partit Popular, suposo que n'ha sentit parlar al respecte.
Sobre les xifres concretes, els meus companys segur que faran una explicació més detallada. És obvi de que s'ha hagut una retallada important del deute a nivell global i per càpita, no? Però jo voldria fer hincapié en un altre aspecte del pressupost. Quan parlem dels pressupostos, estem parlant sempre, bueno, que el dèficit sigui el més baix possible, però hi ha un principi que no se'n parla mai, que és el principi de l'eficiència i l'eficàcia. Els pressupostos han de ser eficients, han de ser eficaços. De fet, la Constitució ho diu, l'article 134, em sembla. I què vol dir això? Que a part de la preocupació que m'has de donar que el ciutadà diguéssim el menys possible, a part de la preocupació que han de tindre perquè l'Ajuntament tingui el menys deute possible, han de veure com fem aquests pressupostos. I l'eficiència i l'eficàcia n'hi ha que són tangibles i n'hi ha que no. Anem a ficar exemples. Si jo destino, parlo de quantitats fictícies, 200.000 euros amb una ambulància, automàticament és una partida eficient i eficaç. El simple fet que pugui salvar una vida, només una sola, ja ho justifica tot. Però, en canvi, anem a ficar un altre exemple. Si jo faig la renovació de la gespa del camp de futbol, i val igual, 200 o 300.000 euros. Serà eficaç en quant al sentit de que ha millorat les instal·lacions. Però, clar, si el nostre equip de la Cala juga a l'Opinell de Brai, que té 1.000 habitants, i juguem en tercera categoria, vol dir que algo falla? És responsabilitat de l'Ajuntament? No. És culpa de l'Ajuntament? No. Però a la millor, l'aplicació d'aquesta partida pressupostària no és l'eficient que ha de ser. Per mi és molt important això. No miréssim només les quantitats, mirem les qualitats, mirem com apliquem aquests pressupostos, perquè al final el que la ciutadania vol és una repercussió directa per a ella mateixa, en tots els àmbits.
Gràcies, Adrià Figueres. Eva de l'Amo, de Junts.
Bé, jo crec que la reducció del deute és necessària i s'havia de fer, sobretot per a poder recuperar serveis bàsics i després, quan s'avançarà més, altres serveis que no són d'obligació per a l'Ajuntament de prestar-los, però que històricament s'han prestat, com per exemple la llar d'infants, per exemple, que és totalment deficitària, o l'escola de música, totalment deficitària, per exemple, no? I algun altre més, o les instal·lacions esportives també són deficitàries, el CEM, no? Però, i no són d'obligació de portar a terme per l'Ajuntament ni s'han de cobrir, així com altres, pues, les escombraries, etc., altres que sí que són d'obligació. Però al final, si, i si no hi ha aquesta reducció del deute necessària, la situació és que estos, los pressupostos que han de ser eficients deixen de ser-ho, perquè s'acaba deixant de prestar uns serveis que tenim l'obligació, i altres que no tenim-la també tenim l'obligació moral, perquè seria molt fàcil, per exemple, tancar l'escola de música o tancar la llar d'infants o la policia, per exemple, que no tenim obligació de mantindre un cos de policia. Per tant, però així tot, cap dels governs que ha hagut o que ha passat se ho ha plantejat, entenc, perquè si no, clar, sí que deixa de ser, pot ser eficient, però ens hem vist obligats o ens hem anat posant aquestes obligacions que eren innecessàries, però que, bueno, al final, pues, potser per motius populistes, si vols, però s'han anat fent, i que ara també se presten serveis. La llar d'infants, repeteixo, és totalment deficitària, escandalosament deficitària, qui es plantejaria reduir o tancar-la, per exemple? És algo inassumible, que no es pot, perquè dona un servei, encara que l'Ajuntament no tingui l'obligació, dona un servei molt necessari per a les famílies del poble.
Jordi Casani, d'Esquerra Republicana.
Molt bé. Bueno, jo les he vist de tots colors. Jo, per fer un repàs, jo he estat governant a l'Ajuntament durant 12 anys, 8 com a alcalde, i ja et dic, les he vist de tots colors. I el que et puc afirmar és que quan un govern se refugia només a parlar de reducció de deute i mira cap endetràs, és que poca cosa té a oferir a la població. O sigui, pot ser una mancança d'idees, una mancança de capacitats per poder gestionar o per poder tirar endavant amb projectes doncs, que realment se necessiten. Un ajuntament no només necessita reduir deute, hi ha altres maneres de fer funcionar un ajuntament. N'hi ha una que és el tema de taxes i impostos, que aquest ajuntament, l'actual, el govern actual, ho ha utilitzat i ha augmentat tots els impostos i taxes habuts i per haver, n'ha creat fins i tot de nous, després hi ha altres coses, com és també l'arribada, o has d'anar a buscar, recursos extraordinaris. O sigui, totes aquestes qüestions són les que t'ajuden a fer funcionar un ajuntament. Després, a nivell, quan ens centrem en el deute, aviam, jo crec que si aquí hi ha alguns especialistes en temes de deute, són els governs que van presidir les esquerres, més que res perquè ens vam trobar en aquell govern que participava l'actual alcaldessa, d'aquelles majories absolutes de Convergència, on realment vam trobar unes xifres escandaloses de deute. I a més, ple de sentències urbanístiques que vam tindre que anar gestionant com vam poder, pagant-les. O sigui, també generant deute, com ara estos 2 milions que recorden moltes vegades que vam tindre que fer un crèdit. Este crèdit va ser per a pagar una sentència que venia dels governs que formava part l'actual alcaldessa, que era d'aquella sentència del Castell de Sant Jordi. O sigui...
Gràcies. Javier de la Fuente, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Bueno, estem en un moment diferent, en un moment que pues, s'han pres una sèrie de decisions econòmiques que afecten directament a l'economia, des de pues, sí, pujar impostos, perquè a més venia marcat per algunes necessitats de fer préstecs, pues, bueno, un d'aquests préstecs també t'obligava, no? Però a part d'aquests moments i fer tot un històric d'on venim, del deute que estem arrastrant, de tot això, pues, jo crec que si han fet un pas, que jo sempre ho estic defensant, i no per gust i ganes, com és el tema de la necessitat de la venda de la residència, el que sí que hem de ser curosos és, sobretot, cap a on anem, a on invertim, no? Que quan hem començat a recuperar és molt important pues, quins passos següents farem, perquè si no podem acabar, bueno, jo sempre dic que explico una mica lo de la piràmide, no? Cada alcalde o que ha anat passant pues, ha volgut anar deixant la seva empremta, i me pareix bé. No tot a vegades és urbanisme pur i dur, coses que es vegin, a vegades també s'han de fer projectes de futur, i que són les coses que jo crec que s'estan intentant treballar. Treballar des d'on? Des d'un consens ampli. Pues per això es va crear, per exemple, el Consell Assessor Urbanístic. Venim amb un històric urbanístic que no hi ha per on t'agafau això. Això portarem 50 anys més i encara anirem arrastrant problemàtiques, però és necessari que amb els temes grans, els temes importants, anem avançant i com a mínim poder-ne parlar amb aquests espais, no? Jo crec que fa falta pues, això, com volem que vagi creixent el poble, cap a on hem de diversificar l'economia, tota una sèrie de qüestions que és per les que al final la gent ens valorarà.
Molt bé, Antonio Espuny, d'Entesa per la Gana.
Bé, aquí s'han nombrat tres activitats. S'han nombrat l'escola de música, la guarderia, el SEM, que tenen dèficit. Però l'Ajuntament va construir l'escola de música, ara n'està fent una altra de nova, assumirà els costos i a més assumirà el dèficit. La guarderia, tres quartos de lo mismo. Vam invertir sapiguent que es generaria, normalment les guarderies municipals, pels preus que es fiquen, generaria pèrdues. I el SEM ja no t'ho dic. Vam fer la piscina, vam fer les instal·lacions, vam fer el camp de futbol, i sabíem que generaríem pèrdues. Un govern va plantejar construir una residència i arrendar-la. I resulta que aquesta residència, un actiu, l'hem de pagar, però resulta que no és deficitària quan, en termes absoluts. Per què? Perquè està donant un rendiment, estava donant una rentabilitat, i estava donant fins ara una rentabilitat. I la decidim vendre. L'únic actiu que després de pagat t'hagués pogut donar a l'Ajuntament una rentabilitat neta anual, i resulta que la venem. És quan parlem de la dreta. L'única cosa rentable l'agafem i la venem. Escolteu, i ho vam dir, i han portat 2 anys explicant i prestant la col·laboració per a trobar una solució que nosaltres sabem que estava la possibilitat. Això és la política de dretes i esquerres. Rentabilitat o no rentabilitat. Quan hi ha rentabilitat, se'n va tot cap a les mans privades. Quan no hi ha rentabilitat, ho ha d'assumir l'Ajuntament.
Molt bé. Segona intervenció d'aquest últim bloc, última intervenció del representant del Partit Popular.
Intervenció interessant, Antonio. Això em recorda als anys 70-80. Increïble com puguis dir això, increïble. Però bueno, no entrem en detalls perquè encara no estem en precampany. A tot cas, el que has dit és una barbaritat. Anem a veure. Quan jo parlava de l'eficiència, evidentment, una política, uns pressupostos eficients, no significa que no hi hagi d'haver dèficit. Clar, que hi hagi d'haver dèficit. Òbviament, la guarderia ha de ser deficitària. És lògic que sí. Que l'escola de música ha de ser deficitària. Evidentment que sí. Jo quan parlo de l'eficiència significa que els recursos que destinem a alguna cosa, que tinguéssim clar les prioritats. I, òbviament, l'equip de govern és qui ho ha de decidir, que per això heu estat elegits pel poble, no? Però les prioritats les hem d'anar en compte amb una base, i si em permeteu l'expressió, no populista. La base és real. I torno a ficar un exemple. Jo sóc futbolero. A mi m'encanta el futbol. Però, claro, no trobo correcte que destinéssim uns diners i en canvi no hi hagi una promoció esportiva adequada. Crec que no és correcte. Crec que ens aportaria molt més, en tots respectes, que vingués a jugar al Vendrell un diumenge, que vingui el Pinell de Brai, com dia abans. No? Ho dic en aquest sentit i fico uns exemples que potser són una miqueta exagerats. Per tant, fiquem en cap peu en aquest tema de l'eficiència. Tema urbanístic. El tema urbanístic és un tema que és bàsic per la Cala i per qualsevol municipi. Dies ja vi que el Consell d'Assessor Urbanístic, importantíssim, però crec que s'ha reunit 2 vegades en 2 anys i mig, és a dir, potser falta una miqueta més de freqüència. I després també hem de ser valents en urbanisme, hem de ser valents. Jo sé que les competències que tenim són les que tenim, però, claro, si estem governant a l'Ajuntament de la Cala, si tenim certa consideració a la Generalitat, o estem dins de Terres de l'Ebre el tema d'urbanisme, home, hi ha processos urbanístics que potser podríem intentar accelerar una miqueta. És a dir, pensem, sense entrar en detalls ni fer números, que si hem de construir 50 xalets a l'any, doncs són 500.000 euros que perdem de cara a l'Ajuntament. I 50 xalets, doncs són 50 IBIs, doncs són, per exemple, 25.000 euros. No? És a dir, hi ha maneres de fer eficient aquest pressupost. I l'urbanisme és algo imprescindible, que vosaltres com a polítics teniu pues, unes limitacions, que és lògic, però aquella gent que són professionals no haurien de tindre aquestes limitacions, i crec que ens entenem.
Molt bé, Eva de l'Amo, últim torn de la tertúlia.
Bueno, reiterar una vegada més que el deute era una realitat, no només quan fa 12 anys o 11 anys, el 2015, quan va entrar Esquerra, evidentment que es van trobar el deute, també me l'hem trobat naltros. Per tant, alguna cosa s'havia de fer. Haguéssim pogut estar 4 anys sense fer res, també, sense pujar les taxes, sense reequilibrar, per exemple, el dèficit de l'aigua o el dèficit de les escombraries. Perfectament haguéssim pogut estar així, subsistint 4 anys més, sense poder fer res perquè estem molt endeutats, i ja està. pues, els 8 anys anteriors, 4 anys més, però al final no estem aquí per estar passant el temps calentant la cadira, estem per a mirar de posar solucions a la situació, i ara, en aquell moment, ara sembla ser que ja estem veient el final del túnel. La situació era esta, i s'havia de pujar les taxes, s'havien de pujar impostos, i s'havia de fer la subhasta o la venda de la residència per a poder traure'ns este lastre que ens estava ofegant. Perquè si tan fàcil era, o tenien la resposta per a poder pagar la residència i que no hagués hagut este problema de deute per la residència, el que no entenc és per què en 8 anys no es va fer alguna cosa, i per contra se va deixar de pagar des del 22 les quotes de la residència. Per tant, és molt fàcil de dir que en 8 anys no han augmentat impostos, i en 8 anys han fet, pues, bueno, no van fer res, perquè al final la residència no es va pagar del 2022 al 23, que encara estaven vostès, no van pagar les quotes, i el que ara més sobta és que resulta que sí que sabien com fer-ho. Llavors, per què no es va fer quan tocava?
Molt bé. Jordi Gasani, d'Esquerra Republicana.
Sí. Bueno, la senyora alcaldessa se refereix a calentar la cadira, és construir
la biblioteca, construir fer l'ampliació del CAP, pagar un munt de pollos i sentències, doncs, que ens vam trobar, construir les pistes de pàdel cobertes, 2 milions d'euros en projectes de turisme, tots els diners que després han vingut, que també vam incidir en el que era el fons nuclear, també perquè avui poguéssim tindre moltes inversions aquí a la Cala. Això no és calentar la cadira, això és arromangar-se i tirar endavant un poble. I en aquella època que hem parlat, amb tot això que vam aconseguir, no se van augmentar els impostos. Són maneres de fer política, i pots dir, doncs, no, és que aquí nosaltres anem a l'eficiència, que dia el senyor que parla pel Partit Popular, l'eficiència, el pragmatisme, el liberalisme, doncs, que jo crec que no toca a la Cala, no cal tot això, agafar i ampliar encara més urbanísticament, més de tots els pollastres que ens hem trobat, doncs encara més, no? Jo crec que tot això. Quan parlem de deute, jo estic d'acord amb el que deia l'Antoni Espuny, residència d'avis han perdut vora 300.000 euros, ara estem en 270.000 euros anuals que entraven a l'Ajuntament i que no entraran mai més. Bueno, era una manera de tindre, és una vidriola que anaves posant allí. Llavors, quan diuen, home, és que per què no ho vau fer-ho vosaltres? A veure, nosaltres el que estàvem fent era negociar unes millores en els tractes amb l'empresa. I quan tu vols millorar alguna cosa, has d'intentar buscar la manera de poder millorar els tractes. Depèn del que faigues, no ho milloraràs. No vam tindre temps, va entrar Junts i Socialistes i van decidir tirar pel recte i vendre's allò que pot donar diners al poble.
Molt bé. Javier de la Fuente.
Bueno, jo sé que el moment no és fàcil per ningú, vull dir que vivim en una població que desgraciadament vivim de les subvencions. Per sort n'estan arribant força, tant de la Generalitat com del Central, de tot arreu, no? Diputació, i això, pues, bueno, ens està en certa manera ajudant, no? Jo és que mirar serveis municipals com un negoci, jo segueixo dient que no vull entrar molt a discutir ja, el tema de la residència ja està fet, és la situació, tranquils, si estos 7 milions i pico que encara devíem hasta el 2035 aconseguim recuperar-nos, doncs, bueno, doncs n'hi farem una altra, perquè amb aquesta residència sola, d'aquí 10 anys el 40% de la població tindrà més de 65 anys. No cabem tots, ja us ho dic jo. Models diferencials, anar a altres sistemàtiques, buscar temes d'habitatge, vull dir, eficiència, és que és impossible, te vols acollir a moltes ajudes que s'estan obrint, però resulta que tenim més habitatges que habitants empadronats, i això mos lastra per tot arreu, vull dir, hem de decidir quin model de poble volem, cap a on volem créixer, no? Llavors, què vull dir amb això? que hem de saber prioritzar, perquè és que una mala decisió te carregues tota la feina. És que en un moment te pots carregar tota la feina. Llavors, quan parlava de les piràmides, no és només fer un projecte, fer el projecte, redactar-lo, licitar-lo, pam, 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 i hi ha un apartat que digui i com ho mantindrem això? Aquesta és la part important. Com mantindrem tot el que tenim? Llavors, per a mi, governar és saber prioritzar. I si no sabem prioritzar, pues tornarem a estar igual o pitjor.
Molt bé, i tanca aquest segon bloc i la tertúlia Antonio Espuny d'Entesa per la Cala.
Sí, és cert. Una decisió te pot carregar tot un munt d'anys de feina. Teníem 7 milions, cosa que no és cert, per pagar. No és cert. Perquè l'auditoria que es va fer baix, l'auditor que va fer a la Cala Gestió va fer un certificat dient que se devien 6 milions d'euros. Però el fotut és que una decisió te carregues un munt de feina. L'Ajuntament fins ara havia fet molta feina, i quan dic l'Ajuntament dic los caleros, havien fet molta feina. Tanta feina com si podria valorar 7 milions d'euros. I amb una decisió mos hem carregat tota la feina. Amb una decisió mos hem carregat 7 milions d'euros. Haguéssim pagat 6 milions d'euros? Sí, però la residència hagués donat una rentabilitat. 10 anys a 300, pràcticament 300.000 euros, eren 3 milions i algo. El canvi de solar, que es va veure, ara ja ho sabem lo que, per quan l'han valorat, el solar de la residència i el que ara han fet equipament, hi ha una diferència de més d'1.200.000 de valor. Això ho han perdut. Això són els 7 milions d'euros. Que haguessin servit, estic parlant de 3 milions i estic parlant d'1.500.000 de valor de solar. 5.365 metres quadrats de techo edificable. 5.300, que s'haguessin pogut fer cases de protecció, o per almenys amb uns altres preus no tant de mercat. I això s'ha perdut. I això no, és que ja està, fa 2 anys que estem demanant que se reconsideri la venda de la residència. En cap moment se'ns va assentar a la taula a dir, provem-ho. I ara ens venen que no havíem pagat.
Ha d'acabar.
Nosaltres vam estar pagant tots els anys. Vostès no van pagar res.
Ha d'acabar, senyor Espuny.
Van pagar 200.000 euros.
Vostès tampoc no van pagar.
Senyor Espuny, no. Ha d'acabar.
No, no. Vam deixar de pagar una quota el 22. 23 tenia que pagar vostès.
Senyor Espuny, ha d'acabar.
El 22 no van pagar.
Alcaldessa, ja s'ha acabat la tertúlia, estem ja fora de temps. Els ha d'agrair, com sempre, les seves opinions al respecte dels temes que hem posat damunt de la taula. Antonio Espuny, per part d'Entesa per la Cala, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Javier de la Fuente, per part del Partit Socialista, moltíssimes gràcies.
Gràcies, encara tenim el terreny.
Jordi Gazani, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, gràcies. Eva de l'Amo, per part de Junts, i Adrià Figueres, per part del Partit Popular. Moltíssimes gràcies a tots.
Moltes gràcies i bon dia.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, tertúlia entre els representants dels grups municipals del Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa per la Cala, Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.